vida, ni la vida, ni la vida, ni la vida franca. Sí, sí, sí. Radio Vila Franca.
Bon dia, què tal, com anem? Som divendres 15 de setembre i posem en solfa el Penedès en xarxa, el magazín matinal que fem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Aquí hi ha la seu central i la coordinació d'aquestes 3 hores diàries de ràdio i us saludem amb molta il·lusió d'entomar aquest divendres Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i Sílvia Delgado. Què hi trobareu si us quedeu amb nosaltres a qualsevol d'aquestes emissores que fem possible el Penedès en xarxa? Doncs 3 hores d'actualitat, d'entreteniment en clau Penedès. Mireu, d'aquí uns instants, la previsió meteorològica per al Penedès de la mà del Marc Paredes. Ens va acompanyar al final de la temporada passada i serà amb nosaltres tota aquesta temporada. Se suma a l'equip d'aquí uns minutets. I tot seguit, la prèvia esportiva dels divendres amb l'entrevista. Avui, el tècnic del Noia, Pere Bàries, per abordar aquesta pretemporada i l'inici imminent de temporada. I, com a colofó, un repàs a l'activitat del centre excursionista del Penedès de la mà de l'Alba Esteve. A 2:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. Tancarem aquesta primera hora amb una conversa amb l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. És la nostra roda d'alcaldes que mantenim aquesta temporada i que cada 15 dies ens permet parlar amb un batlle de les nostres comarques i recórrer el seu municipi. A les 10:06, després del butlletí, entrevista avui dedicada a presentar la nova temporada d'espectacles del Casal de Vilafranca, que comença aquest diumenge amb Sold Out, i també la nova etapa i el nou impuls que agafa l'Escola de Teatre. En parlarem amb el Salvador Casals, gerent de la Societat La Principal, i la flamant directora de l'Escola de Teatre, la Marta Casas. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flaix informatiu. A continuació, agenda al detall, un parell de propostes de cap de setmana o més enllà. D'una banda, el festival musical Llença't, que organitza el Centre de Llorenç del Penedès per promocionar els grups musicals de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Ens acompanyarà la Maite Cascales, presidenta del centre, per explicar-nos com anirà aquest diumenge. I de l'altra, us recomanem un curs sobre escriptores catalanes contemporànies que imparteix la llibreria L'Odissea de Vilafranca. En parlarem amb la Sílvia Mir, de L'Odissea, i la professora que l'impartirà, l'Iris Llop. I ens quedarà una tercera hora per compartir plegats, que començarà a les 11:06 amb les estrenes cinematogràfiques que ens durà el Marc Compte. A 11:45 cedim el relleu als serveis informatius perquè ens acostin aquest darrer flash, el tercer d'aquest matí de divendres. I per acabar us parlem de l'Eva Ludens, aquest projecte cultural adreçat a escoles i instituts que posa en valor l'oralitat i que va néixer del Festival Eva. En parlarem amb les dues promotores, la Noemí Martínez i la Jordina Biosca. Així anirà aquest matí de divendres, 15 de setembre, al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El temps.
El Marc Paredes serà el nostre home del temps aquesta temporada. Si ho recordeu, ens va estar acompanyant les últimes setmanes de la darrera i ara se suma a l'equip, cosa que li agraïm. Benvingut, Marc, i gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
És divendres, per tant, ens has d'explicar com anirà el temps aquest cap de setmana i què passarà avui, perquè estem tots pendents de la pluja.
Doncs sí, és un divendres i es presenten molts moviments i canvis. Ara, a primera hora del matí, començar la jornada amb tranquil·litat, estabilitat, fins i tot amb sol, que res fa pensar que de cara a les immediates hores, perquè això serà a partir del migdia, doncs el temps hagi de donar un gir. I és que ens creuarà un sol fred en alçada, un sol humit, que anirà creuant de sud cap a nord i anirà escombrant gairebé totes les comarques, sobretot les del litoral i prelitoral. Per tant, s'esperen precipitacions i ruixats que podrien ser intensos. Intensos, ho diem així, perquè és el que ens indiquen els mapes ara mateix. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís, ahir va actualitzar els avisos per intensitat de pluja, avís molt alt, per tant, al nivell màxim, a tota la franja litoral i alguns punts del prelitoral. L'Alt Penedès, de moment, sembla que estem en avís alt, però és aquestes situacions que s'han d'anar seguint minut a minut i també està pendents de les actualitzacions que segur que hi haurà en el moment de l'episodi. Per tant, en consonància, aquest avís també va acompanyat del d'acumulació de pluja, i és que, en total, en tot aquest episodi es poden acumular uns 100 litres. Veurem si aquí al Penedès és el cas o no, però sembla que en tota la franja costanera, des del Montsià fins a l'Alt Empordà, doncs hi ha força números que en molts indrets es puguin arribar a acumular més de 100 litres.
Però I el cap de setmana com anirà?
Aquí ve la bona notícia, i és que el cap de setmana sembla que demà ha de fer un gir de guió tot plegat perquè tornarem a la bonança, tornarem a l'estabilitat i sobretot farà calor. Les temperatures seran altes d'estiu, per tant, demà serà un dia de màniga curta i de disfrutar-lo per complet. Si bé primeríssimes hores del matí, sí que és cert que a la costa del Baix Penedès es podria deixar, límit potser Garraf, aquí tenim el dubte, es podria deixar escapar algun petit ruixadet, però que no deixaria cap més conseqüència, i a partir de mig matí seria quan ja s'obririen grans clarianes i, per tant, donarien pas ja a un ambient més assolellat i sense cap inconvenient. Vull dir que demà i tot el cap de setmana podríem dir que el podrem gaudir amb tranquil·litat.
Gràcies, Marc, i ben tornat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Els esports. Recuperem aquest imperdible, un espai que ens ha acompanyat temporada rere temporada, els esports, una secció que els divendres dediquem a la prèvia del cap de setmana i que també aprofitem per apropar-vos una entrevista. Avui amb el tècnic del Noia, Pere Bàries. Arrenquem, doncs, aquesta primera prèvia de la temporada anant a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez per posar-nos al dia en matèria esportiva. Eli, bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, obrim ja aquesta primera prèvia esportiva d'aquesta sisena temporada del Penedès en xarxa i ho fem en un cap de setmana on destaquem un parell de partits, un de futbol i un d'hoquei patins. En futbol, després d'arrencar el cap de setmana passat la competició, el Vilafranca rebrà demà el Reus a les 6 de la tarda en la segona jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana es disputa la final a 4 de la 19a edició de la Lliga Catalana, una fase final on hi tindrem doble representació penedesenca amb Noia i Calafell, que demà a les 8 del vespre signaran la segona semifinal. La primera la disputaran Barça i Reus a 6:15 de la tarda. El campió de cadascuna de les semifinals aconseguirà un bitllet per a la gran final de diumenge a 6:45 de la tarda. Una final a 4 que es disputarà íntegrament al municipal Maria Víctor de Palau i on el Noia ha arribat després d'aconseguir ser el millor del grup C, on coincidia amb Igualada i Mataró, mentre que el Calafell ha estat el millor del grup B, on competia amb Alcoi i Girona. Dit això, només comentar que el cap de setmana que ve es disputarà també la Supercopa d'Espanya entre Barça, Liceo, Calafell i Reus. I el 30 de setembre arrenca la Parlem Hockey Lliga. El Noia ho farà a Caldes i el Calafell a Sant Just. Haurem d'esperar més, però, per a l'inici de l'Hockey Lliga Plata, que pujarà el taló el proper 21 d'octubre. en un grup nord on hi tindrem a Vendrell i Vilafranca. El Vendrell s'estrena a Vic i el Vilafranca a casa davant el Dominicos. I després d'aquest petit repàs anem ja amb l'entrevista de la jornada que avui compartim, com dèiem a l'inici, amb el tècnic del Noia Freixenet. Pere Varias, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Comencem, si et sembla, parlant de la pretemporada. Ja fa setmanes que el primer equip del Noia s'entrena per preparar consciència aquesta temporada 2023-2024. I una miqueta com està anant? Quines sensacions tens?
Bé, a vegades, doncs, la sensació és que anem... Sembla que anem massa ràpid, que per sort, doncs, les fem que les peces estiguin encaixant més ràpid del que pensàvem. Suposo que 15 dies potser no ho veurem igual, perquè quan se'ns torci alguna cosa doncs veurem que ens costa més, però les sensacions de moment són molt positives, la sensació de que, torno a repetir, que encaixen molt ràpid les peces, i que tant de bo ens segueix així, però de moment està anant molt bé, amb un treball més pensat a la vessant física les primeres setmanes i una mica més a la tàctica en les posteriors.
Justament les pretemporades una mica serveixen per això que comentaves, no? Per veure com encaixen les diferents peces, com es van adaptant les noves incorporacions a l'equip. Quines sensacions tens d'aquestes noves incorporacions, Xavi Rovira, Ivan Morales i el regrés d'Humberto Méndez?
Doncs de moment la sensació és molt positiva. Penso que cadascú amb les seves condicions ens aportarà coses diferents amb els altres jugadors de la plantilla, i de moment penso que les sensacions són molt positives, no només des del meu punt de vista, sinó penso que també entre els propis companys i jugadors dintre el vestidor. Tots tres han encaixat bé, han entrat bé. Humberto ens donarà molta intensitat, ja ens l'està oferint aquesta pretemporada, però jo penso que són dos jugadors que guanya més duels individuals, per tant això ens ha donat molta intensitat, molta recuperació de bola. L'Ivan Morales ens està donant molt d'equilibri tant ofensiu com defensiu, a part de desequilibri ofensiu, per tant amb un bon dispar exterior, juga molt fort físicament també, i Xavi Rovira és pur talent, amb molt de gol, que penso que ja som un equip que en teníem bastant, portem diverses temporades quedant crec que el tercer màxim golejador de la competició, però Xavi Rovira penso que aquesta faceta encara ens serà una miqueta més fàcil, per tant molt, molt bé, i a més que molt bon passar els metres finals, per tant penso que són complements ideals als jugadors que ja teníem, i penso que l'equip doncs està demostrant ara mateix una maduresa potser fora del normal a aquestes alçades de temporada quan incorpores tres jugadors nous, però bueno, tot sigui benvingut les bones notícies, per tant, doncs endavant.
Pere, parlaves d'un tema important i és no només aquest encaix a pista, sinó també aquesta bona sintonia a vestidor.
Sí, sí, és imprescindible que perquè una temporada vagi bé hi hagi un bon ambient de treball, hi hagi un bon grup que remi sempre cap a la mateixa direcció, i en aquest cas doncs, penso que s'estan adaptant perfectament a la idiosincràsia del club, els jugadors més veterans, bé, i els més joves també, els estan acollint perfectament al vestidor. La setmana passada, coincidint amb Fires, ja es va fer un primer sopar per fer pinya. Les incorporacions crec que fins i tot anaven amb la camiseta, amb la samarreta de la Filoxera, per tant, doncs, parla de la integració del grup i dels jugadors nous al grup, i les ganes que té tothom doncs, que les coses ens surtin bé, perquè no hem d'oblidar doncs, que l'any passat, malgrat penso que vam fer un bon final de temporada i el gust de boca ens va quedar un bon gust de boca, si cert pel camí se'ns van escapar diverses opcions de poder lluitar per jugar alguna final, i tant l'equip tècnic, la majoria repeteix, com els jugadors que continuen de la temporada anterior, és una espina que tenim clavada i segur que entre tots tindrem ganes de que aquest any no es torni a succeir.
Anirem veient al llarg de la temporada com va rodant aquest equip. Parlem, Pere, de la Lliga Catalana. Tradicionalment és aquesta competició que afronta els millors equips catalans d'hoquei patins. Es fa en pretemporada, a excepció de la temporada passada, que si fem una miqueta de memòria, es va jugar coincidint amb aquella aturada pel Mundial a Argentina. Una miqueta, com esteu vivint aquesta Lliga Catalana que aquest cap de setmana arriba ja al seu final amb la Final Four?
Bé, ens ho hem plantejat una mica diferent d'altres temporades. Nosaltres, bueno, seguint una mica el fil del que tu deies, però nosaltres no deixaven de ser partits de pretemporada. Malgrat que fossin partits oficials, no deixaven de ser partits de pretemporada. I els quals afrontàvem pensant únicament en com si fos un entrenament més, en seguir preparant-nos per a l'Hockey Lliga. En aquest cas, li hem volgut donar una vessant una mica més competitiva i des del primer moment ens ho vam plantejar com una competició coes oficial, malgrat sigui doncs, un títol menor, no sé si és una competició oficial, i des del primer moment ens vam marcar l'objectiu de poder-la, d'intentar-la competir el més enllà possible. En aquest cas doncs, ens hem pogut classificar per la final a 4 i ara doncs, el següent pas serà intentar lluitar per poder jugar una final igual que la temporada passada, però de moment penso que estan anant bé perquè tant el Mataró com l'Igualada van sortir dos partits bastant rodons, o l'Igualada sobretot la primera part penso que vam estar molt, molt bé perquè vam, no només vam estar bé ofensivament sinó que vam concedir molt poques ocasions a l'Igualada i per mi això també és molt important i bé, penso que l'equip està agafant ja un punt competitiu important i esperem doncs, poder mantenir fins a l'inici de temporada. Evidentment hi ha moltes coses a millorar encara, però penso que estem en una bona línia i tant de bo doncs, a la Lliga Catalana, amb aquesta final a 4 que jugarà aquest cap de setmana, doncs, puguem reafirmar aquest bon moment que sembla que estem.
En aquesta fase de grups, com bé comentaves, el Noia va guanyar tant a Igualada com a Mataró i aquest dissabte a les 8 del vespre s'enfronta en semifinals al Calafell, vell conegut.
Sí, equip molt competitiu, com tots els equips que entrenen el Ferran López, amb una plantilla que ha perdut jugadors importants, però que també s'ha reforçat molt bé, tant amb jugadors amb experiència com el Xepi o l'Oriol Pius, com amb d'altres amb menys experiència però amb ganes de menjar-se el món, com el Domènec o el Pasqual. Per tant, doncs, un equip que ja era molt complicat la temporada passada i que ho seguirà sent aquesta, un equip fet per estar entre els millors, segur, i bé, penso que serà una semifinal molt, molt atractiva perquè doncs, també espereu que hi hagi un bon ambient a les grades, per tant, doncs, tant de bo sigui una festa a l'hoquei i tant de bo doncs, ens en puguem endur la victòria nosaltres i classificar-nos per la final.
Parlaves d'una semifinal molt atractiva, aquest Calafell-Noia, però és que també ho serà l'altra semifinal, la que jugarà a 6:15 de la tarda entre el Barça i el Reus. Els quatre equips buscant aquest bitllet per jugar a la final de diumenge a 7:45 del vespre. Pere, suposo que pel que comentes, l'objectiu del Noia no és un altre que classificar-se i estar en aquesta final de diumenge.
Sí, sí, nosaltres anem passet a passet. El primer pas era classificar-nos per a la final a 4, ja ho hem aconseguit, i ara el següent pas és mirar de lluitar per jugar una final. Nosaltres personalment, estic convençut que els altres equips també, però com nosaltres personalment ens fa molta il·lusió poder tornar a jugar una final, ja la vam poder jugar l'any passat, doncs ens faria molta il·lusió poder tornar a jugar una final i per què no doncs, somiar a guanyar-la si ens hi classifiquem.
I ja si fem una passeta més endavant, el 30 de setembre, a les 8 del vespre, arrenca aquesta temporada de l'Hockey Lliga amb el primer partit, un partit que es disputarà a Caldes.
Sí, bueno, històricament un desplaçament molt complicat. Malgrat l'any passat hi vam guanyar amb un resultat avoltat, si es mira la història, és una pista on hi hem guanyat poques vegades. Crec que les hem guanyat de forma consecutiva, les últimes dues, però les anteriors crec que no vam aconseguir guanyar-hi. I bueno, és un desplaçament complicat, amb una plantilla molt compensada, que potser ara els resultats no els estan acabant de sortir la pretemporada, però això per mi no vol dir res, perquè estic convençut que com a primer partit de Lliga ens trobarem un equip molt intens, amb molt de desequilibri, té jugadors, bueno, alguns com l'Adrià Ballar, un vell conegut del Noia, i penso que és un equip amb molt de talent, que un cop aconsegueixin conjuntar-se serà molt difícil de guanyar i per tant, una arrencada, un desplaçament complicat per arrencar. De fet, no hi ha rival fàcil a l'Hockey Lliga, però sempre hi ha alguns rivals que sembla que alguns desplaçaments que sembla que s'encallin una miqueta més, i un d'ells és Caldes i l'altre és la segona sortida que tenim, que és a Girona, que també és un rival, una pista històrica complicada per nosaltres. Haurem de fer un esforç extra, ho he afegit, per poder intentar treure tots els punts.
I Pere, ja per acabar, tot i que encara no ha començat la temporada, encara estem en aquests primers compassos, quins objectius us marqueu per aquesta temporada 2023-2024?
Bé, nosaltres no som favorits a res, però sí que penso que som un grup ambiciós i el club ho és, i per tant, doncs, el nostre objectiu, ara, a hores d'ara, ja que ningú ens ha dit el contrari, és intentar lluitar per tots els títols, sent conscients que hi ha aquí, com a mínim aquí a Espanya, hi ha un favorit clar, que és el Barça, i a Europa, per suposat, doncs no són gens de favorits. Però el món de l'esport, històricament, han hagut sorpreses, segurament que cada cop menys, perquè cada cop hi ha més diferència entre els equips professionals i semiprofessionals o amateurs, però la il·lusió molt muntanya, i nosaltres d'il·lusió en tenim molta, per tant, nosaltres a dia d'avui no volem renunciar a res, i més pensant que l'Hockey Lliga es decideix amb un play-off. L'any passat ja vam demostrar que érem capaços de competir el play-off, malgrat vam perdre els tres partits amb el Barça, vam demostrar ser capaços de competir fins al final tots els partits, per tant no volem renunciar a res, ni a l'Hockey Lliga, ni a la Copa, ni a la Lliga Catalana, que és la competició més imminent que tenim, ni tan sols a Europa, malgrat hi ha rivals amb pressupostos molt més elevats que els nostres i rivals amb plantilles espectaculars. I torno a repetir, nosaltres no som favorits a res, però sí que tenim l'il·lusió d'intentar lluitar-ho i per això estarem. Ara hem d'intentar, doncs, com he dit abans, haurem de variar algun tipus, algo en la nostra gestió per arribar frescos al llarg de la temporada, perquè no, si és cert que no podem repetir, si volem lluitar per coses, el primer trimestre del 2023 no ens pot tornar a passar aquesta temporada.
Moltíssima il·lusió la d'aquest noi. Pere Bàries, com sempre és un plaer conversar amb tu, fer-ho en aquesta primera setmana d'aquesta sisena temporada del Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt bé aquesta final a 4 de la Lliga Catalana i res, anirem seguint el que faci el noi al llarg de tota la temporada.
Moltes gràcies.
I després de conversar amb el tècnic del Noia, recuperem ja els nostres minuts quinzenals de l'actualitat del Centre Excursionista del Penedès, que ens apropa, com sempre, l'Alba Esteve de Ràdio Vilafranca. Alba, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, reprenem aquesta secció, aquestes càpsules del Centre Excursionista del Penedès i esperem, primer de tot, que hagi gaudit moltíssim de l'estiu, de la muntanya, o bé a casa, a la platja, on sigui, però torna al setembre i amb ell reprenem aquestes activitats. I inici de curs també sinònim de noves activitats, com les que s'ofereixen a la seu del CEP, per exemple, d'escalada els divendres, amb inici avui, dia 15 de setembre, pels més petits de la casa, hi ha diferents opcions que estan totes explicades a la web del CEP. També hi ha opcions intensives per gent que ja sàpiga escalar doncs, una mica i també hi haurà acabat pels cursos intensius d'escalada divendres a la tarda i dissabte al matí. Pel que fa al ioga, pels socis i sòcies que dubtin si la disciplina encaixa amb ells, s'ofereix una sessió gratuïta de prova dijous, dia 21 de setembre, i cal inscriure's prèviament a través de la web. Encara en l'activitat de la seu social del CEP, el gimnàs ja està equipat i està disponible per tots els socis i sòcies de 5 a 11 de la nit, els 365 dies de l'any, per només 10 euros. I ja centrant-nos en les activitats de la propera quinzena. Aquest cap de setmana, la seu social del CEP acollirà una xerrada a càrrec dels participants Mònica Aguilera i Albert Viladell, Miquel Pere, sobre la seva experiència a la PTL. Serà avui, divendres, a la tarda. Pel que fa aquest cap de setmana, dissabte, la secció de caminades esportives ha organitzat una caminada al Mas del Vidre de Piera. Es tracta d'una sortida nocturna, sortint a 6:45 des del pàrquing del Cap Nord. Per tant, caldrà portar el frontal, roba seca per quan es finalitzi la caminada, i el preu de l'activitat, doncs, inclou berenar, sopar, que es farà, doncs, un cop s'acabi aquesta caminada i s'arribi al destí. Diumenge es durà a terme una matinal d'excursionisme, i amb la mirada posada al cap de setmana següent, diumenge, dia 24, hi haurà l'Ecofira de Sant Cugat, i com sempre, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, el CEP organitza un any més la bicicletada popular entre Vilafranca i Sant Cugat Sesgarrigues amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat. Així doncs, això és tot. Moltes gràcies per la confiança, salut i molta muntanya.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia. Passa un minut de 9:45 del matí. Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Centres escolars, professorat i famílies denuncien la reducció d'hores de vetlladores. L'octubre del 2017, la Generalitat va aprovar el decret de l'escola inclusiva perquè tots els infants, siguin quines siguin les seves diferències, puguin anar a l'escola ordinària. Amb aquest decret, la Generalitat es comprometia a dotar educació de recursos per fer-ho possible. Però 6 anys després, des del sector educatiu es denuncia que això no s'està complint, i els centres penedesencs han enviat una carta a Educació per exigir que no es retallin més hores de vetlladores. Els centres lamenten que aquesta situació els obligui, en certa manera, a haver de prioritzar entre els alumnes amb discapacitats més greus, tot i que els lleus també necessiten suport a l'aula. Des de la Comissió d'Inclusió de l'Escola Baltàlies i també membre de l'entitat Autisme en Futur, Trini Bové apunta que la problemàtica de la reducció d'hores de vetlladores és la punta de l'iceberg, però que el que caldria és més personal especialitzat per atendre millor a l'alumnat amb necessitats especials. Bové també lamenta que no només no s'incrementen els recursos, sinó que cada any se'n treuen. Des de la comissió destaquen el seu total suport al professorat, que creuen que fa tot el possible per atendre tot l'alumnat. El professorat també mostra el seu cansament per una situació que consideren insostenible. Els docents diuen que se senten sols i apunten que els genera ansietat voler arribar a tothom però no poder fer-ho per manca de recursos. El personal docent vol deixar clar que creuen en l'escola inclusiva però en la real i no pas en la que afirmen, expliquen des de la Generalitat. Per la seva banda, des del Departament d'Educació apunten que són conscients que creixen les necessitats però asseguren que cada cop hi ha més recursos per l'educació inclusiva. Des de la Generalitat també reiteren que hi ha hagut un augment molt important de la dotació de recursos per l'escola inclusiva, passant dels 15,6 milions d'euros al curs 2021 als 29,2 pel curs 2023-2024. Pel que fa a la figura de vetlladora, expliquen que tots els serveis territorials han crescut en hores d'aquest servei de monitoratge, però que s'han redistribuït amb criteris compartits per la taula de participació per un sistema educatiu inclusiu. L'eurodiputada i portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, la sadurninenca Dolors Montserrat, ha estat escollida com a nova vicepresidenta del Partit Popular Europeu a l'Eurocambra. El seu nomenament s'ha fet oficial en una reunió de la formació a Estrasburg i ha comptat amb el suport unànime de les delegacions de tots els països que formen part del grup parlamentari, segons ha informat el Partit Popular Europeu en un comunicat. Montserrat pren el relleu d'Esteban González Pons, amb la tasca principal de dissenyar el programa polític del partit de cara a les eleccions europees que se celebraran el juny del 2024. Els centres cívics de Calafell, el cinema Iris i el Montse Cívit de Segur
S'organitzen 50 activitats i tallers durant el curs 2023-2024. En aquest total s'inclouen des de les organització pròpia i les que ofereixen diverses entitats. La inscripció ja és oberta. Les activitats són gratuïtes, però cal fer una aportació solidària de productes destinats al Banc dels Aliments. Algunes necessiten inscripció prèvia i d'altres són amb accés directe. Entre les activitats hi ha els tallers trimestrals per aprendre les funcions bàsiques d'un mòbil i són tallers amb molta demanda entre les persones grans que han de fer gestions electròniques com operar amb el seu banc o demanar una visita mèdica. Amb la visita dinamitzada a Guisla a la Ramallera, aquest diumenge es reprenen les activitats programades al Parc d'Olèrdola. Serà a partir de les 11 del matí, amb inici des de l'aula taller del conjunt monumental d'Olèrdola. La Guisla és una ramallera que coneix les propietats de les plantes presents al Parc d'Olèrdola. Es tracta d'una proposta amable per conèixer l'espai natural d'Olèrdola, tal i com assenyala Josep Anton Pérez, responsable de Via Penedès, l'empresa de serveis culturals que realitza les activitats.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts tocats de 9:15. Al Penedès en xarxa continuem recuperant seccions com la nostra Roda d'Alcaldes, un espai polític quinzenal que ens permet conversar amb els diferents alcaldes de l'Alt i el Baix Penedès. Avui tornem a Sant Sadurní per compartir conversa amb el seu batlle i l'Eli Jiménez.
Arrenquem aquesta primera roda d'alcaldes d'aquesta sisena temporada i ho fem amb l'alcalde de Sant Sadurní. Pere Bernet, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Per nosaltres aquesta setmana és una setmana de tornada a la normalitat, no només pel Penedès en xarxa, sinó per tots els sadurninencs que dilluns abaixàvem el taló d'aquestes fires i festes 2023 que han sigut llargues, han sigut intenses i han sigut molt participades.
Sí, el denominador comú de tots els actes ha sigut la gran participació, no? La ciutadania ha respost molt bé, s'han vist els carrers plens, els actes amb molta afluència i, per tant, ens podem donar més que satisfets.
Especialment participada la Festa de la Filoxera, el dia 8 a la nit, a la plaça de l'Església, no hi cabia absolutament ningú més.
No hi cabia ningú més. De fet, jo no recordo cap any on la plaça estigués tan plena de gom a gom. Però, evidentment, també hi havia el fet circumstancial que queia en cap de setmana. Ja es preveia que hi hauria més afluència, però realment les previsions es van quedar molt curtes. La nit abans, també, amb l'escampada de les filoxeretes, sobretot el tram que baixava pel carrer Mallorca, anava molt ple, també.
Ara tocaves amb la tecla de cap de setmana, i és que quan el dia 8 cau en cap de setmana, en aquest cas, aquest any, en divendres, sempre acostuma a ser una festa amb molta més gent. Parlàvem aquesta setmana amb el Pitu i la Laia de la Festa de la Filoxera i també fèiem aquesta reflexió unida a aquesta alta participació amb el fet que realment, si ens parem a pensar, són les primeres fires en totalíssima normalitat, perquè sí que l'any passat teníem normalitat en quant a normativa, però la gent encara tenia aquell neguit.
És cert, aquestes podríem dir que són les primeres fires com toca, no? L'any passat hi havia aquest neguit. També hi havia tot el tema d'incendis, que aquella època de fires doncs, també ens va tocar bastant de prop, no? Les restriccions en quant a l'ús d'elements pirotècnics. Aquest any ha sigut absolutament normal. Normal no, ha sigut excepcional perquè l'afluència ha sigut massiva. I sí que potser de cara a futures edicions potser hauríem de plantejar com fem encabir la gent amb total tranquil·litat, perquè sí que hi havia algun moment que donava la sensació d'ofec allà a la plaça.
Al final, la plaça de l'Església és la plaça de la Filoxera i semblaria totalment estrany desvincular la festa d'aquest lloc
emblemàtic. No, això no, ni tan sols ens ho plantegem. A veure, hi ha festes majors que es fan en indrets més petits i molt més concorreguts que la plaça de l'Església. En aquest sentit, no.
En això sí que hi ha la coincidència entre l'administració local, entre l'Ajuntament i fins i tot entre l'Associació Festa de la Filoxera, no? De buscar la manera d'encabir-hi tothom o la màxima gent possible, però amb total seguretat. I
més que seguretat, perquè també puguin disfrutar els que estan a la plaça del que és l'acte en si, perquè a vegades, segons on et puguis posar, no acabes de veure bé com acaba tot plegat, però la idea és aquesta.
En línies generals, però, Pere, el balanç d'aquestes fires i festes, positiu?
Molt positiu, molt positiu. El que dèiem abans, no? Que hi eren cap de setmana. Els caps de setmana acostumen a ser a nivell d'incidències una mica més menys tranquils que els dies de cada dia, i la veritat és que no hem tingut pràcticament res destacable, res que no passi cada cap de setmana.
Anem amb una altra celebració molt típica d'aquí Sant Sadurní. La tenim ja a tocar després de fires i festes, ja pensem en la següent. En el cas de Sant Sadurní, la següent és el Cabatàs.
El Cabatàs.
6, 7 i 8 d'octubre. De fet, la setmana que ve, dimecres, es presenta el Cabatàs, que arriba una mica en la mateixa línia del Cabatàs de l'any anterior.
Sí, repetim format, repetim espai, sí que ampliem algun àmbit d'actuació perquè el centre del poble no quedi tan desvestit, i pel que em consta hi haurà més participants tant a nivell de cellers com a nivell gastronòmic, la qual cosa això és positiva.
La nova ubicació de l'any passat es va valorar molt positivament, tant per participants com per organitzadors, com per als propis cavistes i restauració que estaven vivint aquell Cabatàs.
Sí, efectivament, va ser un encert, i si les coses funcionen, doncs es repeteixen i s'intenten ampliar i millorar, que és el que intentarem fer aquest any.
A partir de dimecres explicarem com serà aquest Cabatàs 2023. Continuem celebracions, perquè aquest cap de setmana no pareu de festa en festa, i aquest cap de setmana aneu a Canyete, que és un dels municipis agermanats amb Sant Sadurní.
Sí, d'ençà de la pandèmia hem reemprès les relacions tant amb Canyete, bueno, Cegama no s'havien acabat d'interrompre mai, malgrat la pandèmia, amb Bàstia també, que ja fa un parell d'anys que ens visiten i també hem tingut l'ocasió de visitar-los, i al final els agermanaments és això, és trobar-nos, és buscar els punts en comú, és intentar arribar a acords, no? Ja que siguin a nivell econòmic, a nivell cultural, i d'això es tracta.
Què hi aneu a fer aquest cap de setmana?
Anem a celebrar la festa major, ens han convidat al consistori nou, és la celebració de la Virgen dels Caños Santos, i anirem a passar el cap de setmana allà.
Així de memòria hi veu anar l'any passat, oi?
Vam estar-hi l'any passat, efectivament.
Veurem a veure què tal de festa. No,
la veritat és que és molt bonic. Et trobes molts veïns de Sant Sadurní que van justament a passar els dies al seu poble natal, i hi ha un ambient molt bonic.
Pere, et pregunto també per la White. Des del dia 1 de setembre i fins aquest diumenge tenim aquesta construcció efímera a Can Mas, una construcció que passa pels municipis del Camí del Riu. Sant Sadurní justament està al mig. Ara ja només quedarà Subirats
i
Torrelavit. Com està anant?
Està anant molt bé. Realment, tothom que pugui, que tingui l'ocasió de visitar-ho, però sobretot de participar en les activitats que es munten al voltant d'aquesta estructura. Estem en un context de sequera molt sever, i que parlin de l'aigua i que parlin de la gestió i de les problemàtiques que venen acompanyades de la sequera, doncs crec que és una oportunitat única per poder prendre consciència de la realitat.
Pere, jo els hi preguntava aquesta setmana també al CEPVI, quan ens visitàvem per parlar de la White, per aquesta construcció efímera i pel fet que aquí a Sant Sadurní ja sabem que és una construcció efímera.
Sí, la construcció efímera és fruit del treball dels alumnes de l'Escola Superior de Disseny a l'ISABA. Aquí ja vam tindre dues estructures efímeres, a Can Guineu. De fet, encara la inicial, l'original, encara s'utilitza. O sigui, aquest fet de ser efímer, doncs, l'hem allargat al màxim, l'hem amortitzat molt. I aquesta part de ser efímera és itinerant. va passant pels municipis i bé, crea un espai de reflexió. Després alguns dels elements aquests efímers sí que es queden en el municipi, per exemple les bancades, doncs, per buscar uns espais, doncs, per poder, doncs, anar a passar l'estona entremig de la natura.
Aquest diumenge a les 7 de la tarda el monòleg de la Marina Mestre es clourà aquest Aguait a Sant Sadurní abans d'anar cap a Subirats i Torre Lavit. I anem ja a un dels punts que sempre quan vens aprofito per preguntar-te, i són les obres, sempre en tenim. Però què tenim ara mateix en marxa, sobretot com a gran obra important, camp de futbol i Ateneu, com està anant?
Camp de futbol, bé, ja ho hem explicat moltes vegades, les obres no van al ritme que toquen. De fet, en les properes setmanes haurem de prendre alguna decisió al respecte. Evidentment, el club ja està informat perquè es tinguin constància del que pot arribar a succeir. L'Ateneu va en el seu ritme, sí que porten un retard d'uns 15 dies sobre la data prevista d'entrega. L'altra gran obra és la Casa dels Avis, aquesta en principi no hi ha cap contratemps. I el que sí que també intentarem presentar aquesta setmana, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, és una inversió de 200.000 euros per arranjar voreres i sobretot fer-les adaptades als passos de vianants.
Important aquest arranjament de voreres perquè segurament és una de les queixes de la ciutadania.
Efectivament, a nivell de voreres, tot el manteniment que es feia des de via pública, no hi havia una obra d'així de calat, no?, per intentar fer una superfície gran, i el que hem fet ara és licitar metres lineals de voreres, i a partir d'aquí, doncs, haurem d'anar començant a arranjar les que estan més malament, i l'any següent, doncs, continuar invertint aquesta quantitat de diners fins que s'acabi el mandat.
També tenim en marxa el Parc de la Rambla.
El Parc de la Rambla es va acabar el mur, la part vegetal no s'ha pogut fer, doncs, per un tema de sequera, no es poden plantar arbres ni es poden regar excepte els que ja tens plantats, per la qual cosa l'obra no està acabada, no està entregada. Un cop estigui entregada, doncs, continuarem amb la segona fase del tancament i més endavant, doncs, l'arranjament de la part de jocs i d'enjardinament de dins del parc.
Pere, tiro una miqueta la vista enrere perquè el mes de juliol a Sant Sadurní vam acollir dos actes molt multitudinaris, l'europeu d'hoquei a l'Ateneu, que va ser tot un èxit, i també la Campa de Jove, 26a edició de la Campa de Jove, que per segon any consecutiu feia parada aquí a Sant Sadurní.
Efectivament, dos actes que pràcticament van coincidir en la mateixa setmana. En quant a l'europeu, ja ho has dit tu, va ser un èxit de públic. Sant Sadurní d'Anoia té una tradició molt arrelada amb el món de l'hoquei i això es va traduir, doncs, en una assistència massiva. El fet de poder celebrar aquesta mena de campionats té una contrapartida molt important pel municipi, que és entrar en una roda de subvencions, doncs, que et permet, doncs, rebre fons per reparar o per millorar les instal·lacions esportives. I en quant a l'acampada jove, va millorar moltíssim respecte a l'any anterior a nivell d'assistència. Els grups que tocaven eren de primer ordre i es van veure concerts molt bonics i molt concorreguts.
Pere, quan va acabar l'acampada jove, jo recordo parlar amb algú de l'organització, també amb algun regidor, i fer la pregunta que jo crec que estava en boca de tots i que tots teníem en ment, que era si l'any que ve tindrem acampada jove aquí a Sant Sadurní o canviarà de lloc.
En principi, si no hi ha cap història estranya, tindrem acampada jove.
Sí que és veritat que, i ho deies tu, no?, l'organització d'aquest esdeveniment, quan la veus a tan a prop, impacta perquè és impecable.
L'organització és impecable, el comportament dels assistents és impecable, és un exemple a seguir. A mi m'agradaria, doncs, que quan aquí organitzéssim alguna festa, doncs, tinguéssim aquest grau de civisme que demostren els assistents a l'acampada jove. Faig un petit incís, aquestes fires, l'única cosa negativa que destacaria és la brutícia que queda després d'un concert. Fèiem la reflexió que anaves al Parc de la Bòbila o a l'Esplanada del Cap o als voltants i donava la sensació que estaves veient aquelles imatges que es veuen a la nit de Sant Joan a la platja de la Barceloneta, tot ple d'envasos, de vidres, d'escombraries. I això crec que és una cosa que hauríem d'incidir i millorar entre tots i totes.
La campada jove sí que és veritat que respecte al primer any ha crescut no només en organització, sinó també en participació. També ens ho hem cregut més des d'aquí de Sant Sadurní, que el primer any va ser tot molt ràpid i poder hi havia entre molta gent aquell neguit, aquella no por, però el que ens trobarem.
Ens trobem, efectivament, aquest any sí que hem notat que hi anava més gent de Sant Sadurní. L'any passat la majoria dels assistents eren de fora. I bé, la tendència és aquesta. Sí que és cert que l'acampada va començar després del context de la pandèmia aquí a Sant Sadurní. Ha costat que la gent enganxi el fil de l'acampada i també és cert que els festivals d'estiu doncs, estan en un punt de saturació bastant important. Però l'única cosa que té l'acampada jove i que no tenen la resta de festivals és que és un festival autogestionat, absolutament sostenible i això doncs, li dona un punt d'interès.
Ara parlaves d'aquest altre tema important, que és la saturació de festivals musicals que tenim i que això també incideix en que hi hagi menor públic. Pere, final d'any, aquest últim trimestre del 2023, és un període on sempre comenceu a fer ordenances fiscals.
Ordenances fiscals, no. Pressupostos i tancament d'any.
No sé si, i més tenint en compte aquest govern en minoria, les ordenances ja s'han començat a treballar.
Les ordenances s'han començat a treballar des del mes d'agost que hi estem treballant. De fet, ja hem tingut els primers contactes amb la resta de forces polítiques del consistori i, mica en mica, anar treballant-les i arribar fins a trobar el màxim consens possible.
Quan s'espera l'aprovació d'aquestes ordenances? Portar-les a ple?
A mi m'agradaria que estiguessin a finals d'octubre, primers de novembre, com a molt tard.
Està costant aquest treball amb l'oposició?
Està costant, sí.
El fet aquest, com comentàvem, sobretot per la gent que ens estigui seguint de fora de Sant Sadurní, governeu en minoria, 7 regidors a govern, 10 a l'oposició. Per tant, no estem acostumats aquí a Sant Sadurní a governs en minoria.
No estem acostumats en minoria, però és una tònica molt habitual a la majoria de municipis de Catalunya. I no passa res, vull dir, els temes també es tiren endavant, només que hi hagi voluntat, al final, quan et mires els programes electorals de tots els partits polítics, pràcticament el 80-90% de les coses són comunes. És qüestió de voluntat.
Estem fregant, Pere, ja als 100 dies aquests de gràcia que sempre es donen als...
Els 100 dies de gràcia no els hem tingut, eh? També m'agradaria ressaltar-ho.
Aquests primers dies, de primers mesos de nou govern. De fet, dimarts et tindrem a la roda política parlant d'aquest tema, però en línies generals, quin balanç feu d'aquests primers mesos al govern?
Mira, el primer mes, el juliol, ha sigut intens, no? Són els temes que queden pendents de tancar de l'anterior mandat, més els que et van sortint nou. Després arriba l'agost, que pràcticament la majoria del personal està de vacances i en palmes en fires. Vull dir que és un no parar i ara entenem que al setembre ja comença el curs polític amb absoluta normalitat. De fet, el Cartipàs el vam votar també a finals de juliol, amb la qual cosa tampoc teníem un govern pròpiament constituït fins a finals de juliol.
Queden aquests últims mesos del 2023 i tenint en compte això i l'inici del 2024, no sé quins projectes, a banda d'aquest arranjament de voreres, quins projectes, ja no només de carrer, sinó més teniu en ment o al calaix?
Pista polivalent, teatre de l'Ateneu i Can Guineu. Són faves comptades i, evidentment, via pública, voreres, places, refugis climàtics.
Al final sempre parlem també de temes que en altres ocasions hem parlat, són temes històrics de Sant Sadurní, com ho és, per exemple, Can Guineu i l'Ateneu.
Sí, però també n'hi ha d'altres. Per exemple, properament farem pública la recepció de 12 places públiques més a la Casa dels Avis. Vull dir que el dia a dia també van sortint aquestes coses que no es poden deixar de banda, evidentment.
Pere, en aquests minutets finals que ens queden per acompanyar-nos, no sé si t'agradaria afegir alguna coseta més, alguna cosa que ens haguem oblidat de dir.
Sí, m'agradaria sobretot agrair a la gent que durant aquestes fires ha anat a tots els actes, que ho ha celebrat molt, que ha mantingut un comportament cívic, i emplaçar-los d'aquí 3 setmanes a fer exactament el mateix amb el cabatàs. Ens interessa, ens agrada i volem que els carrers i les places estiguin plenes de gent.
Gaudim d'aquestes festes que aquí a Sant Sadurní no ens cansem de dir, i ens ho diu tothom, que en tenim
sempre
moltes.
Sempre estem de festa, oi?
Sempre estem de festa, cada mes en tenim. I ens agrada més que vingui la gent i la gent d'aquí la gaudeixi. Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, un plaer tornar-te a tenir el Penedès en xarxa i ens retrobem dimarts.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Divendres és un dia que acostumen a sortir moltes novetats musicals, com aquesta que signa Sia, Gimme Love.